Que vagi bé, bona nit.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs. És dilluns, 13 de novembre del 2023, el dia que entrevistarem Deco. El director de l'àrea de futbol del Barça dona la cara avui al Tu diràs i respon a tots els dubtes que ha generat l'equip de Xavi en les últimes setmanes, a les declaracions que va fer el tècnic ahir, després del partit contra l'Alavés, sobre les crítiques de la premsa que estan afectant el rendiment d'alguns jugadors. També parla de l'escena de Lewandowski negant-li la salutació a Lamine Yamal en un moment del partit d'ahir. S'ha referit a la possibilitat que Vitor Roque vingui al gener, ha parlat dels dos Joaos, de Joao Félix i de Joao Cancelo, de la relació que té amb Rafinha, ell n'era el seu agent abans de fitxar pel Barça, i de moltes qüestions més de l'actualitat blaugrana. El dia que comença aquesta aturada FIFA, de dues setmanes sense futbol de clubs, farem balanç, aquí el Tu diràs, amb el màxim responsable del futbol al Barça. D'aquí uns minuts, doncs, Luis Anderson de Souza, Deco, a la nit esportiva de Catalunya. De seguida, aquesta conversa amb Deco que hem mantingut avui amb la Marta Ramon i el Roger Saperes aquesta tarda a la ciutat esportiva Joan Gamper, al mateix despatx on treballa cada dia Deco, i després ho comentarem a la tertúlia amb Lluís Carrasco, Fernando Polo i David Bernabéu. També sentirem Robert Lewandowski traient ferro aquest gest que va tenir ahir amb Lamine Yamal durant el partit contra l'Alavés, quan no li va voler donar la mà, declaracions que ha fet Lewandowski quan ha arribat a la concentració amb Polònia. També estan concentrats, en aquest cas amb Espanya, Íñigo Martínez, Gavi, Ferran Torres i, precisament, Lamine Yamal, a més del gironí Aleix García, que s'estrena amb la selecció espanyola absoluta. I avui hem sabut que la selecció de l'Uruguai ha convocat Ronald Araujo per les eliminatòries de classificació pel Mundial 2026 en una llista en què hi destaca el retorn de Luis Suárez, absent des de la Copa del Món, des del Mundial de Qatar 2022. És notícia també d'avui que el Villarreal ha fitxat Marcelino García Toral com a nou entrenador. És el tercer tècnic de la temporada després de Setién i de Pacheta. A més, estem a les portes de l'estrena de la Champions femenina. Demà a les 9 de la nit, a l'estadi Johan Cruyff, Barça-Benfica, primer partit de la fase de grups. El fem en directe a RAC+1 a través d'internet i de l'aplicació demà, i avui escoltarem què han dit el tècnic Jonathan Giraldez i també Mapi León en la prèvia. I hem quedat al tram final del programa amb Leonardo Ulloa, davanter argentí que va formar part d'aquell Leicester campió de la Premier el 2016. Li preguntarem, entre altres coses, si veu el Girona fent la mateixa gesta aquesta temporada. És un menú de luxe avui al Tu diràs fins a la una de la matinada. I per arrencar, com sempre, cada dilluns hem reunit el nostre consell. El consell del Tu diràs. Amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Hola,
què bona tal? Nit. Bona nit. I l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit.
Molt bé.
Mira, primer de tot, abans d'arrencar amb les qüestions d'avui al Consell, tenim aquí encara una altra samarreta de la Jean Buensen. Què et sembla, Santi? Maca, eh?
Maca. Veràs, no?
Sí, i tant. 26 de novembre, ho tinc apuntadíssim. Pels carrers de Barcelona, cursa de 5 o de 10. M'estic preparant per la de 10. Van bé les inscripcions? Vas dir que volíeu fer el
sí,
rècord?
Sí, sí, estem camí. A més, crec que ja... entrepans tremendos,
eh? De postres?
Sí,
oh,
sí,
que bé,
sí,
quan arribem.
Per tothom, crec que per tothom.
Una mica d'alegria quan arribem, eh? Una mica de bon menjar quan arribem. Mira, és una samarreta de dona o de noia de la Jean Buen número 100. És una edició preciosa que ha fet Mundo Deportivo i també Mizuno. El primer, o la primera que truqui, el 902-47-700, s'emporta ara mateix aquesta samarreta edició especial de la Jean Buen número 100, que es farà el dia 26 de novembre, diumenge, pels carrers de Barcelona. El primer que truqui o la primera que truqui se l'emporta. Què tal el cap de setmana? Bé?
Bé, distrets.
Distrets. Va, anem a la teca. Primer punt, debat avui al Consell, les crítiques de la premsa segons Xavi.
No, no ho dic per l'afició, ho dic per la premsa, que és molt crítica, crec que exagerada, crec que això afecta els jugadors i per això no juguem tan tranquils com jugàvem abans. Aquesta és la meva sensació, els he dit al descans, que tranquils, que aquí no es mengen a ningú, que jo he estat molts anys, i que paciència, calma, que trobarem el camí, que filtrar passes, trobar l'home lliure per dins, per després atacar per fora, havíem de tenir tranquil·litat, i crec que la segona part hem estat molt millor i l'afició també ha estat molt bé.
Aquestes van ser les primeres declaracions en calent a Televisió de Catalunya, després les va matisar una mica a la sala de premsa. Què us semblen, primer de tot? Què us semblen, Antoni?
Em semblen un error o un mal consell d'algú, i però tampoc no voldria passar-me els pròxims 15 dies que no hi ha futbol parlant d'això. O sigui, Xavi sap que el problema del Barça és el nivell de joc que està tenint l'equip en determinats moments. Per exemple, que us en recordeu que en vam parlar aquí la setmana passada, al primer minut de partit li fan una ocasió de gol. Això ha passat en 3 partits, dels quals en 2 ha acabat en gol. Si et vols t'explico l'anècdota, sí. Aquest cop no vaig ser Montjuïc, jo estava veient el partit a través d'un ordinador, de manera que vaig haver de connectar l'ordinador a la televisió, bueno, en fi, una sèrie de processos i passes. I com que ho vaig fer molt just de temps, li vaig dir a la persona que m'acompanyava, si triguem gaire, l'Alavés hi haurà marcat un gol.
Dit i fet.
Vam connectar, encara no m'havia assegut.
No t'ho creies?
Bueno, en aquell moment va marcar l'Alavés.
Ah, val, el vas veure.
En aquell moment va marcar l'Alavés. Per dir-te que la situació del Barça, la situació esportiva, jo crec que ha quedat bastant retratada en els partits contra la Real Societat, en el partit contra el Shakhtar i l'altre dia contra l'Alavés. Sortosament, els dos partits de Lliga s'han salvat, el de Champions no, però la situació és salvable encara, i jo crec que no ens hauríem de fer gaire més mal amb això. I acabo només amb una observació personal, però jo crec que poques vegades en la història del Barça hi ha hagut tanta confiança i tanta benevolència amb un entrenador i en general amb tot el club com amb Laporta des que va guanyar les eleccions i amb Xavi des que es va fer càrrec de l'equip. En part han omplert el seu crèdit. El Barça va guanyar la Lliga l'any passat, poso per cas, no? És a dir, que no és només que la premsa o els aficionats estiguin fent un exercici de paciència gratuït a l'espera de que passi alguna cosa. No, no, la cosa ja ha passat, no? Però, si miro enrere, per descomptat, Luis Enrique o Valverde o el mateix Koeman, per no dir-te Pep Guardiola, no van tenir la comprensió generalitzada d'una situació desastrosa des del punt de vista econòmic. I finalment, i que impacta en la possibilitat de reforçar l'equip, perquè aquesta és l'altra i amb això acabo. Clar, tu pots dir, home, a uns professionals de 30 i tants anys com Lewandowski, les crítiques de la premsa, francament, no els han d'afectar gaire. Doncs jo m'apunto això. Tu pots dir, home, sí, però hi ha nanos molt joves, no? Bueno, però preguntem-nos per què juguen aquests nanos joves. Aquests nanos joves juguen perquè no hi ha un duro, perquè no es pot fitxar ningú, i per tant li estem encomanant a nanos de 16 i 17 anys que aguantin l'equip, que guanyin la Lliga i que arribin a quarts de final o semi, si pot ser, a la Champions. És clar que estan nerviosos, però això és tot un paquet. Llavors jo crec que posar el focus només en unes crítiques que d'altra banda, quan han sigut, m'han semblat absolutament justificades, i que són molt inferiors al nivell de decibels que hem sentit en altres èpoques recents de la història del Barça, em sembla un error. Però passem pàgina, sisplau, i anem a veure com podem superar el mal moment de joc i fer front al que ve a continuació, que després ho repassarem.
Com ho entens tu, Santi? Com una estratègia potser de Xavi per restar pressió als jugadors, assumir-la ell, no? Que el focus se centri en ell, en aquestes paraules,
no,
o com?
No? Em sembla bé passar pàgina, tampoc no crec que hem d'estar molt temps amb això de la premsa. Jo només diria dos apunts d'això. Un, que no crec que la premsa hagi estat més crítica que Gundogan. I dos,
és bona aquesta,
que tampoc crec que la premsa hagi estat més dura que Lewandowski en la mine. Aleshores, diguéssim, no veig diguéssim les crítiques aquestes a la premsa per les seves crítiques, no? No ho entenc, i tampoc m'interessa molt, no? Crec que és un moment per oblidar ja, o sigui, passem ja pàgina d'això, no? Jo el que sí que trobo important és que és necessari fer un bon diagnòstic
Avui et llegia sobre això, no? Acertar con el diagnóstico, deies, al món deportiu.
És important, perquè, a veure, aquí hem dit, no, ha estat un problema d'intensitat. Hi ha hagut un partit que vam dir que un problema d'intensitat, que ha quedat partit del Shakhtar.
Exacte, sí.
Un problema d'intensitat. Bueno, hem dit també un problema de posicionament, de que no arribàvem a la pressió perquè el posicionament no era el bo. I ara darrerament de la premsa, o de que es fan molts regalos. A veure, crec que és clau saber quin és el diagnòstic real, no? O sigui, dintre, internament, s'ha de fer realment una catarsis per saber, escolta, però realment què és el que falla? Perquè hi ha una qüestió que és evident, que pots anar cap endavant i mirar cap endavant, i segurament aquesta mirada cap endavant el que fa és ser més optimista. O sigui, la recuperació de De Jong, per exemple, i de Pedri, que agafi més ritme competitiu, et donarà un mig del camp que segurament farà un Barça més cohesionat, un Barça més organitzat, amb el que és la clau, el motor del joc, no? I això, per mi, jo això ho veig en positiu, i crec que això és possible i que passarà. Però el que ha passat és que manquen aquests jugadors, o ha passat quelcom més, no? Val la pena, jo crec que està una estoneta per saber quin és el diagnòstic real que fan internament.
Això us lliga, vosaltres que ho veu viure, és que ens ha recordat una mica l'entorno de Cruyff. Crec que t'ho diu al teu micròfon, pot ser?
Sí.
O sigui, el micròfon de Catalunya Ràdio, t'ho diu a tu, Antoni?
Al final del partit.
O sigui, la primera vegada que es parla de l'entorno Barça és Johan, no recordo. Això era abans de Wembley 92, és a dir, abril de Wembley 92?
1 d'abril del 92. Faltava un mes i mig per la final de Wembley. El Barça va jugar un partit contra l'Esparta i perd 1-0. I, a més a més, la segona part va ser bastant desastrosa perquè va haver-hi tres pals dels txecs, o sigui, va ser una cosa bastant dolenta. I al final del partit, Cruyff va fer una cèlebre declaració en la que deia si els jugadors no estan encertats és perquè l'entorn del club no ajuda, no? No, jo crec que hi ha molta distància, no sé com, Santi, tu com ho veus, però jo crec que hi ha molta distància entre allò i això. Allò del 92 és una guerra oberta a la vista de tothom, entre Núñez i Cruyff, entre el president i l'entrenador, ara això no hi és de cap manera, més aviat estan a partir un pinyó, que feia molt temps que s'arrossegava i que tenia mil derivades. Fins al punt que justament després d'aquestes declaracions Cruyff dona a entendre que si això ha d'anar així, ell plega quan acabi la temporada. I Núñez no es deixa avançar, diguéssim, per l'esquerra, i tres dies abans de la final se'n va a TV3 i li diu a Lluís Canut que passi el que passi a la final de Wembley al cap de tres dies, ell dimitirà de president del Barça. O sigui, estem parlant d'una...
És el dia que plora?
Sí, és el dia d'una guerra, és un moment d'un enfrontament atòmic. Concretament, com que això està escrit, ho vaig escriure a un pam de la glòria, dic... A Cruyff no li agradava com s'estaven portant les renovacions, els fitxatges, els viatges, les relacions amb la UEFA, amb la premsa. El famós entorn era, per exemple, que la seva dona i la d'alguns jugadors fossin allotjades a l'hotel dels seguidors i la d'alguns directius a l'hotel dels jugadors. L'entorn era una llista de greuges. El gerent Anton Pereira va contestar-lo als mateixos passadissos de l'estadi del Lenda mentre Cruyff li passava pel costat. I va dir, avui no han jugat ni directius ni socis sinó els jugadors que Johan ha escollit, però si el que vol és transferir-nos pressió i així guanyem títols, doncs endavant. Bueno, vull dir-te que allò era molt més greu que tot això. I a més, entorn volia dir moltes més coses que premsa, eh? I a més era una premsa que tu podies fer una divisòria i veure més o menys qui estava amb Núñez i qui estava amb Cruyff. I aquí ens sembla que en general, més enllà de les crítiques que ens correspon fer com a periodistes a les coses que ens sembla que hem de jutjar del Barça, en general hi ha bastant desig que el Barça surti del pou i tiri endavant.
Ja, però està molt bé aquesta reflexió que fas de que era molt diferent la situació, no?, entre directiva i entrenador, però no sé si, jo per això torno a la tàctica de Johan i de Xavi, potser era desviar una mica l'atenció en aquest sentit. És que llegint les paraules,
sí.
Diu, Cruyff va dir, 1 d'abril del 92, hay un entorno que influye, y si no fuera así el Barcelona ganaría más títulos. ¿Por qué no ha funcionado el sistema? ¿Por qué los jugadores no saben más? ¿Por qué no ha entrado el balón? El entorno repercute en mis jugadores. Si las cosas no se arreglan, vamos a terminar mal. Va dir. Vull dir que és un discurs molt semblant al de Xavi, no?
Sí, però no té res a veure.
No té res a veure.
Sí, estic d'acord amb el Toni. Són dues coses absolutament diferents. Una és un pols entre Cruyff i entre Núñez. I aquí no hi ha un pols, diguéssim, entre directiva i entrenador. Un dia abans, jo recordo que a Mundo Deportivo vam publicar que Cruyff estava plantejant-se deixar el club després de la final de la Copa Europa. El que s'havia produït també és que ell volia, havia demanat d'alguna forma un càrrec que era més de general manager per poder tenir accés al que era la qüestió econòmica amb el vestidor i amb els jugadors. O sigui, ell el que volia era
la clau de la caixa.
Era la clau de la caixa, era disposar, diguéssim, de diners per les primes, per els contractes, per tot això que considerava que això ho havia de fer ell, no ho havia de fer el club. Aquesta era la part clau en aquell moment, i les declaracions crec que van en aquest sentit, no? Dient, escolta, és una declaració dirigida a la llotja, no? Aquesta jo crec que no és la de Xavi, no és una declaració dirigida a la llotja. No tinc la sensació de que sigui això. I després és veritat, com diu el Toni, que el Núñez, el president Núñez, el que fa és dir, escolta, jo sobre això
doblo l'aposta,
sí, aquest pols ja m'afegeixo, i jo també escolta, ho deixo després d'això, a la qual cosa sí, és una final de la Copa d'Europa curiosa,
la qual cosa té un mèrit enorme, perquè al cap de 3 dies van guanyar la Champions i al cap de 3 setmanes van guanyar la Lliga i van fer doplet amb el primer Tenerife, o sigui
el millor, sí, va ser un any sensacional,
després van fer uns Jocs Olímpics de pel·lícula, o sigui, va sortir tot bé, no?
Clar, imagina't.
La frase aquesta que diu és, el Johan el dia abans del partit va dir, no em plantejo la retirada perquè estem en plena competició, però si després de guanyar alguna cosa haig de fer un pas enrere, em retiro.
Imagina't.
Sí, que no és el que està dient Xavi.
No. Bé, us recomano que d'aquí a uns minuts escolteu tot el que ha dit Deco al voltant d'això, en aquesta conversa que hem tingut amb ella aquesta tarda, perquè és molt, molt interessant. Per tancar aquest capítol de Xavi, clar, jugadors joves, avui fèiem la llista. Lamine és jove, no? És evident, el més jove de tots. Fermín López és jove. Alejandro Valde és jove. Després hi ha Gavi i Pedri, no? Aquests serien els 5 més joves, ara mateix, que formen part de la primera plantilla. Ferran Torres crec que ja, no? ja té més de 20 anys, ja no el consideraria jove. Clar, Gavi i Pedri tenen experiència per aguantar crítiques i de tot. Clar, si ell parla d'aquells jugadors que els afecten les crítiques desmesurades, Xavi, ens haurien de centrar potser en Lamine, en Fermín i en Valde, no? Clar, els pot afectar, jo entenc el que vol dir Xavi, clar que poden afectar les crítiques a aquests jugadors que no tenen experiència, no? Jo que sé, Valde, per exemple, tenia Jordi Alba i Marcos Alonso, i com que no estaven bé aquests dos, quan sortia ell, venga, tot era alegria, no? Ara ha d'assumir la responsabilitat de lateral esquerra i potser,
bueno, per la
potser té més pressió, clar.
Per la precarietat econòmica del, sí, Barça, sí, i després sí, perquè s'ho han guanyat, vull dir que són gent que han sortit al camp i han aguantat bé la posició, però si són més tous psicològicament, home, doncs és que és lògic, és que són adolescents. Com vols que no els afectin les coses que es diguin, no? No, jo crec que hem d'anar molt en compte perquè el Barça se la juga. Vull recordar que quan torni d'aquesta aturada, 25 de novembre va al Camp del Rayo, 28 de novembre rep el Porto, 3 de desembre rep l'Atlètic de Madrid, 10 de desembre el Girona, o sigui, m'heu sentit bé, Rayo, Porto, Atlètic de Madrid i Girona, el líder, i després encara quedarà, no sé si caldrà, si serà vida o mort el partit contra l'Anvers, i després el València, i acaba l'any contra l'Almeria. Ah, doncs, aviam com es diu en aquests casos, aviam si pot tocar la tecla, pot trobar la tecla, tocar-la i que no sortim gaire mal ferits d'un calendari que és terrorífic.
A Deco li hem plantejat, i ara ho sentireu, què passaria si Xavi perd contra el Porto i hi ha una mala nit en Vers i quedés fora de la Champions? Vull dir, aquesta ratificació de... com hem avançat ja un dels documents de l'entrevista, confiem en Xavi al 200%, ha dit Deco. què passaria en aquest escenari? Ja dic que, evidentment, que no se'l vol imaginar, però que Xavi és l'entrenador del Barça i que confien que revertiran aquesta situació. Però és cert que se la juguen, no, amb aquest calendari?
L'última vegada del 200%, ja, recordo ja que va ser, no es va complir massa.
Sí, amb Jordi Mestre i Neymar, sí.
A mi m'agradaria estar parlant del fet que Lewandowski va fer ahir un golaç de cap, d'aquests de davanter centre, de golejador, de gran golejador, a més, en el moment que més ho necessitava el Barça, en fi, de la capacitat de tornar a tenir, si no hi ha joc, almenys doncs actitud, pues cap al final sí que vam una altra vegada demanar l'hora i totes aquestes coses, però bueno, que aquí estem encara enganxats al carro de la Lliga, no?
Jo crec que Xavi, a més, ara té dades, moltes més dades que abans per prendre decisions.
Bueno, ahir en pren unes quantes, amb sí, Koundé, Araujo, aquell
però,
canvi
per
que
això,
fa.
Però ara té moltes més dades. Per exemple, ara ja deus saber quina és la posició de Cancelo. Ha jugat a la dreta, ha jugat a l'esquerra, ha jugat al mig del camp. O sigui, segurament decidirà que jugui de lateral. De lateral dret. És evident que també una d'aquestes dades és quina és la posició de Araujo. Araujo només pot ser lateral quan jugui Vinícius. El resta ha de jugar de central. Ha de jugar de central i... a veure, jo no et diré càstig, però sí que tinc la sensació de que va passar a Cancelo, a lateral esquerrà, amb un toc d'atenció a Valde i a Marcos Alonso, que no estaven en el seu millor moment, que no han estat en el seu millor moment. I el que Xavi pretén, entenc, és dir, escolta, toc d'atenció. Toc d'atenció en el sentit que si no estem mal, si no fem mal per aquesta banda que amb els darrers 15 anys hem fet molt mal, aleshores perdem capacitat. Aleshores, una altra qüestió. Ja té dades per saber què s'ha de fer a Oriol Romeu. No? Segurament és un jugador que ha d'estar quan estigui De Jong, perquè són dos futbolistes que es complementen. I que, si no està De Jong, Oriol baixa un punt el rendiment.
Però en aquesta línia ha de saber si 3 o 4 al mig, també, en aquesta línia que
aquesta,
dius.
Sí, o sigui, una altra decisió. Una de les altres decisions que ja té més dades per poder prendre decisions. Si has de jugar en 3 o en 4. No? En 4 en el sentit de 4 mitjos purs, perquè sempre està això de que no, 4-3-3 sempre, però sí, però 4 mitjos purs o 3 davanters purs, no? Diguéssim, això també té més dades, no? I després no té una gestió fàcil. Sembla que és una gestió fàcil, i Xavi no té una gestió fàcil, perquè no és fàcil asseure a Lewandowski, a Gundogan,
Joao Félix,
a Joao Cancelo, a Íñigo, no és fàcil. O sigui, no et dic que siguin jugadors que per quota hagin de jugar de titulars, però no és fàcil. O sigui, i al final has de gestionar una plantilla amb aquests jugadors, que són jugadors molt curtits, amb un nivell d'experiència de veterania molt potent, amb, bueno, Joao Félix és més jove. I això ho has de barrejar amb nanos que volen menjar-se el món, desacomplexats, no? Que volen menjar-se el món, però que al final també s'enfronten a la realitat de que Lewandowski dona instruccions en un moment determinat. I això, a veure, jo això no ho trobo tan malament com es diu, perquè d'alguna forma, a veure, això formarà la Mine. Si la Mine hi ha mal, sortirà d'aquest vestidor, sortirà del partit que va fer més dur. I no sembla malament, perquè a veure, això també és el món del futbol i és el món dels vestidors, i quan es reuneixen i quan es veuen i com es relacionen, estem parlant també d'això. I després el mateix Lewandowski l'agafa, no? L'agafa per l'ombro i li diu, escolta, nano, això per aquí, va per aquí, va per allà, i aquesta també és la relació. I també la Mina ha d'aprendre a no dependre de ningú al camp, perquè si és gran Lewandowski és perquè té precisament aquest caràcter, aquesta personalitat de killer, un punt egoista, i segurament Lamine haurà també de, amb el temps, anar agafant aquest to i aquesta personalitat. Tot això ho ha de gestionar Xavi, perquè Lewandowski no sigui Lewandowski i Lamine no sigui Lamine, sinó que sigui un equip i un bloc, amb blocs molt diferenciats, amb una càrrega de jugadors amb molta experiència, molt curtits, i que han estat bastidors molt potents, i altres que estan emprenent.
Sí. Bona feinada té en aquests 15 dies.
Lewandowski, quan l'ensenyen després del gol que ha rematat de cap, li diu a Koundé alguna cosa així com: a la primera que m'heu posat ja has vist que l'he enxufat.
Sí,
o sigui, el que està dient és això, que teniu un davanter centre de referència, aviam si jugueu per mi, i és el que li retreu a Lamine Yamal. És lleig que un tio de 30 i tants, bueno, que quan va néixer Lamine ja en tenia 19 i ja jugava a primera divisió, no li faci així, però estan jugant un partit, no sé, per dir alguna cosa. Jo he vist Stoichkov fer coses molt pitjors amb companys sobre el terreny de joc, i en canvi Stoichkov el barcelonisme
sí,
l'adora, no?
Sí, el que passa que diguéssim, si tu analitzes passades de Lewandowski a Lamine, o de Lamine a Lewandowski, zero. Sí, no es van donar ni una passada.
Hi ha molta diferència, no?
A Lewandowski, qui és el que... Pedri.
Doncs ja està.
El que més passades li dona és Pedri, en la qual cosa, 5. Però diguéssim, clar, l'entrada de Pedri millora Lewandowski, ha marcat 2 gols, justament el partit que Pedri ha sigut titular.
Doncs aquí això entra dintre el capítol de coses que tu deies, Santi, que el Xavi ha d'estar mirant per millorar. Ja està, i té 15 dies per fer-ho, i com que té la capacitat per fer-ho, doncs ja ho farà, no? Però sortim d'aquest bucle perquè prendrem mal, perquè, en fi, no té cap sentit.
4 minuts i les 11, fem una pausa i després pararem un moment del Girona, aprofitant que avui Ferran Soriano, CEO del City Football Group, ha passat pel Monarracú.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Què numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Amb punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre. Citroën. Condicions a Citroën Pures.
BP Ares. Estalvia fins a 20 cèntims per litre en carburant gràcies a la nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres... Tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPar. Consulta les condicions a mibp.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Desperta de nou la teva passió per conduir. Vine al Saló del Vehicle d'Ocasió de Barcelona i troba l'Audi que sempre has volgut. Del 22 al 26 de novembre, emporta't el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive i assegurança gratuïta durant 2 anys, a més de molts altres avantatges exclusius només durant el Saló. T'esperem a l'estand d'Audi Selection Plus, a la Fira de Barcelona de Montjuïc, al Pavelló 8. Consulta les condicions a Audi Ponés i aconsegueix la teva invitació per al Saló.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village. El divendres 17 de novembre de 9 a 11, El món a RAC1 se suma a les celebracions del 25è aniversari de la Roca Village. Un matí ple de sorpreses en una de les principals destinacions de compres i turisme del país. El divendres 17 de novembre ens n'anem d'aniversari i de compres. Des de les 9, El món a RAC1.
Vinga!
Amb Jordi Basté en directe des de la Roca Village en el seu 25è aniversari. RAC1. Tots som...
Consell del Tu Diràs.
2:11. De seguida escoltarem aquesta conversa amb Deco, l'endemà d'aquesta victòria 2-1 contra l'Alavés i de tot el rebombori que hi ha hagut per les declaracions de Xavi Hernández. Però abans, un altre punt a l'ordre del dia d'aquest Consell del Tu Diràs que fem cada dilluns amb Santi Nolla i Antoni Bassas. És el Girona, que no afluixa.
Hem hagut de canviar el discurs perquè aquest ja no val. Per tenir a tothom animat, enxufat i perquè podem, ara volem quedar entre els sis primers. I si passen tres mesos més i estem al mes de març i estem on estem ara, doncs al final volem guanyar. I això és bo pel Girona i és bo per tothom.
És Ferran Soriano, és CEO del City Football Group. Aquest matí al Món Arracú amb el Basté. Si al març continuem igual, l'objectiu del Girona serà guanyar la Lliga. També ha dit, entre altres coses, que no vendran cap jugador aquest mercat d'hivern i que Savinho es quedarà més temporades al Girona, i ha descartat que Haaland fitxi pel Madrid, que això ens ha alegrat moltíssim. Diu que està molt content a Manchester i que hi jugarà molts anys més, Haaland. Avui llegia el diari Ara, Antoni, i deies el Girona posa en evidència.
Sí, esclar, posa en evidència el Barça, el Madrid, de molts equips que han estat molts, no, l'Espanyol, però posa en evidència també, per exemple, la premsa de Madrid, que no li fa cap gràcia que el Girona vagi al davant perquè és l'equip del grup del City. Ho disfressen dient no tiene tradició en primera divisió, però és l'equip de la capital rebel, diguéssim. En fi, posa en evidència moltes coses. També que el futbol és meravellós, o sigui que a vegades hi ha sorpreses d'aquest tipus. Jo crec que fan molt bé a Girona de presumir. De tota manera, vull recordar que a vegades aquests equips, quan comencen a parlar d'objectius molt amunt, allò de aquest any la Champions, llavors comença una davallada. Però bueno, això és indemostrable. Per tant, tal com estan jugant... Bueno, i un altre que posa en evidència és Mitchell. Molta gent que ve aquí i no diu mai una paraula de català. Doncs, a part de ser un excel·lent entrenador, és algú que entén perfectament on és i viu el fet lingüístic de Catalunya amb absoluta normalitat, i d'això l'hem de felicitar i ens n'hem de felicitar.
Avui el tu diràs, després de Deco i de la tertúlia, hem quedat amb Leonardo Ulloa. És un davanter argentí que va jugar al Leicester del 2016 i va ser campió amb el Leicester, i volem preguntar quin va ser el secret, si creu que el Girona ho pot fer, com s'ho va fer aquell Leicester, perquè cada cop se li està posant més cara de Leicester al Girona. Ens l'hem d'anar creient, és que passen la jornada, Santi, no?
Sí, a mi m'agrada molt aquest Girona, entre altres qüestions perquè crec que és l'equip que combina millor la possessió amb la verticalitat. És un equip que domina el partit, però per anar cara a barraca. I això ho trobo realment potent. És cert que ara, fins ara, els rivals han jugat contra el Girona i ara jugaran contra el líder. I aquesta és una petita diferència.
La pressió.
Jo vaig veure el partit del Rayo i va ser un gran partit. El Rayo va jugar molt bé al futbol, O sigui, van jugar molt bé els dos al futbol. Va ser un molt bon partit. Però jo crec que a partir d'ara, o a partir d'algun moment en què el Girona es mantingui en el liderat, el que passarà és que els Rayos pensaran, escolta, anem a defensar i a veure què passa.
Clar.
I això ja no serà el mateix.
Li costarà més, potser.
Jo tinc la sensació de que això passarà. Ara, juguen d'una forma... juguen absolutament alliberats, desacomplexats, i amb aquest nivell de barrejar la possessió en la verticalitat, que jo crec que és supereficaç.
Quan torni la competició, Girona Atlètic de Bilbao, que és el seu rival per la Champions, el tenen a 10 punts, a l'Atlètic Club, que és el cinquè, però és que al desembre tenen Barça-Girona a Montjuïc i Girona-Atlético a Montilivi, el mes de desembre. Vull dir que també serà un moment clau. Ho és pel Barça, com ara ho dèiem,
sí.
Però ho serà pel Girona, Antoni, segur, també.
Segur. El que passa és que el Girona té coixí i té bueno, es pot permetre fallar algun dia.
Sí.
El Barça no.
El Barça sí.
El Girona, jo tinc la sensació de que la lliga del Girona, com va dir el Mitchell, no és Barça i Madrid, però és els altres 17.
Això també.
I amb els altres 17 sí que té capacitat de poder guanyar-los, i que tu pots guanyar molt perdent només en Barça i Madrid,
Sí. No, pots guanyar una lliga.
Fins i tot una lliga.
Sí, és allà d'anar a la Champions.
Té l'aforament més petit de primera i un valor de club de mitjana de tabla.
Té molt mèrit el que estan fent. Avui Ferran Soriano amb una recuadica, que el pròxim objectiu és Ciutat Esportiva. I que després ja pensaran en Montilivi, que evidentment s'haurà de fer gros, i el Girona que va jugant a Europa la temporada que ve, que té tots els números. Jo no sé si Conference, Europa League o Champions, però ara mateix tal com va, i amb 34 punts en 13 jornades, té tots els números. Del cap de setmana, voleu fer algun comentari més? Ja està, teniu tot. Hem vist un Chelsea 4, City 4, Leverkusen de Xavi Alonso, que està jugant com els Àngels, moltíssimes coses. Bé,
un gran partit. El
Chelsea City va ser un partidàs.
El que passa que és que et fotin 4 gols.
Sí,
que
ha de partidars, fer mal. Ha de fer mal.
Sí. Que està bé, eh? Jo crec que és un partidàs per l'espectacle.
Que marquis 4 gols fora de casa.
No és un, jo, crec no és un, sí, jo crec que no és un partidàs. Crec que és un gran espectacle, però no és un partidàs.
No.
Un partidàs no poden fotre 4 gols.
No, no, els dos entrenadors, ni Pochettino ni Guardiola deuen estar massa contents amb el 4-4.
Però que et convida a dir allò de aquests juguen una altra cosa.
Mm. Sí, sí. Una efemèride, que no sé si la sabíeu. 13 de novembre és avui. 13 de novembre del 43 va néixer José María García. Per tant, avui fa 80 anys José María García. 80 anys, eh?
Felicitats.
Sí. N'heu viscut unes quantes, no, amb José María García?
Moltes, sí.
Sí, 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 sí.
Aquell dia que, el va, que et va citar, no? Que vas explicar que un dia et va citar...
Un dia em va citar.
Et va citar la
ràdio. Amb el Johan, per una pregunta que li vaig fer al Johan.
Sí, sí. Molt bé, doncs des d'aquí felicitats també al gran José María García. Santi Noll, Antoni Bassas, és un plaer començar els dilluns amb vosaltres. Descanseu.
És un plaer venir cada dilluns.
Vinga, fem una pausa i de seguida l'entrevista amb Deco, el director de l'àrea de futbol del Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Genboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a genboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Únic com quan ets l'amo del teu negoci. Únic com quan veus que el teu negoci creix. Tan úniques com això són les nostres condicions per les empreses. Tan sols el mes de novembre, aprofita per endur-te'n un Renault amb les millors condicions per la teva empresa. Aplicable a tota la gamma de turismes i furgonetes. Vine a la xarxa Renault i endú-te'l ara.
Una idea, un projecte, una realitat. A Catalunya som emprenedors i del 13 al 19 de novembre celebrem la Setmana Mundial de l'Emprenedoria.
Amb el suport de Microbank, el Banc Social de CaixaBank i la col·laboració de RAC1.
RAC+1, podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC+1 que parla de casa teva. Amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics.
Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors.
I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1. Tots som
més 1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
64.476. 6, 4, 4, 7, 6.
Sèrie...
1, 0, 0, 1.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
11 i 8 minuts. Si vols el millor per al teu projecte de construcció i la reforma, has de triar Obramat, perquè et garanteixen els preus més baixos, amb estoc sempre disponible, més de 20.000 productes de marques professionals i tots els oficis del sector en un mateix lloc. També pots fer la teva comanda a obramat.es i rebre-la a la teva obra en 24 hores o recollir-la en només 2 hores. On compren els professionals? Doncs a Obramat. L'endemà del Barça 2 a la Vés 1, de que el Barça tanqués aquest cicle de partits i comencés una nova aturada FIFA, hem vingut fins a la ciutat esportiva Joan Gamper per parlar amb el director de l'àrea de futbol, Anderson Luis de Souza, Deco. Hola, Deco, bones noches.
Bones noches.
Què tal? Bona nit. Gràcies per ser en directe amb nosaltres al Tu Diràs. Com estàs? Com van aquests primers mesos com a director de l'àrea de futbol?
Bien, contento, crec que és un... Es un desafío importante, desde el primer día siempre he dicho esto, pero aquí trabajando bastante y, intentando siempre mejorar y ayudar a lo que todo lo que necesitamos para que los jugadores estén bien, para que Mister, para que el club, para el día a día sea mejor.
¿Tú esperabas millor, pitjor, amb més pressió, amb menys pressió?
La pressió n'esperava igual.
Sí.
La pressió és normal, jo crec que és, jo sempre digo, és la grandesa d'este club, la grandesa de Barça és normal, no hay que discutir sobre esto, o sea, es hablar de algo que al final sabes que es así, no hay que, es lo bueno, lo malo, todo el paquete que tiene ser este club y estar en ese club.
Parlant de pressió, venim del partit d'ahir, d'aquesta ratxa del Barça que ha generat males sensacions i de les declaracions de Xavi, que suposo que saps que han generat rebombori, no?, queixant-se potser d'algunes crítiques desmesurades de la premsa que afectaven el rendiment d'alguns jugadors. Què en penses, tu? Tu que has estat exfutbolista i que ara estàs aquí dirigint l'àrea de futbol, Deco?
Jo penso que, en primer lugar, nosotros que vivimos el día a día acabas sufriendo un poco, ¿no? Cuando ves a un jugador que está afectado por los resultados, por no estar, el equipo no estar tan bien. Entonces, claro, nosotros siempre en el día a día la gente que no está en el día no entiende a veces muchas cosas que nos pasas aquí, pero nosotros seguimos trabajando. Yo creo que al final no hay ninguna forma, ninguna que tú puedes, una forma mágica de que las cosas mejoren, sino ese trabajo, intentar mejorar. Yo creo que en el día a día, yo estoy aquí todos los días, hablamos con Xavi, intentamos, yo dentro de lo que puedo ayudar, de lo que me toca, es ayudar que las cosas mejoren, intentar. Yo veo un grupo como implicado. La verdad que nosotros hemos visto, esto no es excusa, pero al final es que no he visto ningún equipo que ha perdido tantos jugadores importantes en tan poco tiempo. Nosotros hemos estado sin jugadores importantísimos, no tenemos una plantilla tan larga, hemos tirado de muchas veces de la Masía. No olvidemos, tenemos un jugador de 16 años jugando, otro que de 19 que tenemos de campo, otro que el año pasado estaba jugando
Linares, en primera federación.
Tenemos jugadores de 19, 20 años. Eso no es ninguna excusa, pero creo que esto, hay mérito en esto, ¿no? Hay mérito en estar donde estamos, peleando por la liga, en estar con 9 puntos. Es verdad que no hemos hecho un gran partido con el Shakhtar, un partido para mí difícil de aceptar, pero que tenemos que mejorar, pero hay formas de ver las cosas. Yo creo que nosotros aquí vemos las formas positivas. Yo creo que estamos, por supuesto, tenemos que mejorar en algunos aspectos, pero estamos en buen camino.
Però entens a Xavi amb el que diu, vull dir, creus que hi ha algunes crítiques que estan afectant alguns jugadors i el seu joc?
Yo creo que Xavi conoce, ha vivido no solo como entrenador ahora, en su etapa. Ha sido un jugador de los mejores, emblemáticos de este club, una leyenda de este club, que ha sufrido mucho, ¿no? Yo creo que Xavi, si nosotros acordamos, Xavi también sufrió como jugador al principio, quizás se identifica bastante con algunos jugadores, con algunas críticas que le puedan hacer al equipo. O sea, yo llegué a Barça ya más, no tan joven, ¿no? Ya venía de Oporto, ya venía a ganar cosas, ya era un jugador importante. No he vivido lo que es un jugador joven de Barça, un jugador con 19, 20 años, subir de la cantera, de la Masía, tener que tirar muchas veces de cuando el equipo va en momentos malos y al final te toca a todos, ¿no? Las críticas. Pero yo creo que entiendo lo que dice Mister, porque quizás en algún momento se identifica con algunas cosas que pasan a algunos jugadores nuestros. Pero yo creo que el mensaje es positivo, no es un mensaje ni contra la prensa, al revés. Es saber de verdad lo que es la dimensión, como he dicho antes, de este club, saber lo que es lo que es el Barça, lo que es ser un jugador de Barça. Pero claro, como te he dicho antes, en el día a día, a veces quizás ves a un jugador que está sufriendo como entrenador, te cuesta un poco y quizás a Xavi le ha tocado un poco esto, ¿no?
¿Ni algún de jugador que tú veas que estigui patint més?
No, yo no entro, no podemos hablar individualmente porque primero es injusto y no tenemos que hablar individualmente de ningún jugador. Yo creo que en general también Xavi, nosotros sabemos que hemos tenido que tirar de cajo cuando el equipo es que la gente a veces no se acuerda, pero hemos jugado sin Lewandowski muchos partidos, hemos jugado sin Frank, ya creo que lleva casi 40 y picos días, casi 45, no sé exactamente, más de 6 semanas. Hemos estado sin uno de los mejores jugadores jóvenes, y no solo jóvenes, de actualidad es joven, que es Pedri, pero los mejores jugadores centrocampistas del mundo a día de hoy, casi 2 meses. Hemos estado sin Rafinha, 2 partidos sancionados y después 3 semanas más, sin Lewandowski. O sea, todo esto puede parecer excusas. Es verdad que queremos jugar mejor. No entremos en Araujo, 1 mes lesionado, Koundé algunos partidos, o sea, pero mismo así no nos hemos quejado, el míster no se ha quejado, ha ido luchando, ha ido buscando todas las soluciones que había, incluso, claro, antes hablamos de Mark Hughes, ya gente no se acuerda de que tuvimos que utilizar gente de juvenil. El Barça Athletic, más de lo mismo, muchas veces ha estado sin jugadores. Ahora el juvenil del Barça está sin 8 jugadores que están en sub-17 y nosotros nos quejamos. O sea,
pero sin dar nombres, sí que a lo mejor hay algún jugador que tú hayas visto afectado por las críticas. Es decir, ¿la prensa tiene tanta influencia en el día a día del Barça?
A ver, vosotros más que yo que sabéis, es históricamente siempre los jóvenes les cuesta en el Barça, es histórico esto, ¿no? Nunca ha sido algo que estoy inventando yo, que es, o sea, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque hay presión, porque es la... Al principio quizás estás más relajado, no tienes responsabilidad, en el momento que la responsabilidad te toca, ya en veces el pase que quieres arriesgar ya tienes un poco más de duda y ya juegas más seguro. O sea, todo esto cuando el equipo no está en un juego fluido, y esto te condiciona un poco, es normal.
Hablando de jóvenes, parlant de joves, la imatge d'ahir que es va fer viral, Lewandowski, que no li dona la mà a Lamine Yamal, que li fot un crit, tot i que després parlen, després hi ha una imatge que sí que xoquen la mà, hi ha un entrenament en Burg en què Lewandowski cuida molt a Lamine Yamal abans del partit. Tu com ho veus això? Perquè s'ha tret una mica de context.
Jo prefiero quedar con la imagen del primer jugador que ha ido cuando le hace una falta que creo que es penalti a Lamine, y los jugadores del Alavés se ha ido por Lamine. Yo el primer jugador que he visto a ir a empujar a los centrales ha sido Lewandowski. O sea, podemos quedar con esta imagen o con la otra. Yo quizá mi hijo, yo tengo un hijo de 16, al final tengo de mayores también, pero no tengo un de 16. Hay días que no le hablo, si hace alguna tontería, o sea...
O sea, Lewandowski es una persona que cuida al joven.
Sí,
¿tú crees que cuida al joven, sí? No hay duda.
Joven es... Primero no serías el jugador que es, ¿no? Pichichi, mejor jugador del mundo, llegar a los 35 años en este nivel... yo creo que la exigencia que tiene él hacia él mismo y hacia el equipo, creo que es algo que nos aporta. Nosotros volvemos a decir, no olvidemos que estamos en una fase de bastante jóvenes. La historia de Barça creo que es la historia que más jóvenes ha decidido a jugar en el primer equipo. Tenemos jóvenes siendo protagonistas, o sea, es importante que jugadores como Robert, como Gundo, o propio Íñigo, que son los Mark, ya que son jugadores que están, Mark está más años aquí en el club, pero este, claro, sí, estos jugadores son importantísimos para el crecimiento de los jóvenes. Yo prefiero quedar, te digo, con la imagen de antes, no la de no tocar, porque esto es un detalle quizá por algún momento, porque en el fútbol nosotros no tenemos, es que en el campo no siempre podemos pedir, por favor, señor, nos puedes pasar el balón, o sea...
Hay tensión, ¿no?
No jugamos así, entonces ara, al final es así.
Ara saludaré a uns companys, la Marta Ramon i el Roger Saperes, que han vingut aquí. Jo tinc un parell de coses en aquesta primera part de l'entrevista. Tu que has jugat aquí al Barça, que saps de l'exigència que hi ha, què t'està semblant al Barça? Et preocupa? No et preocupa? Creus que Xavi serà capaç de donar-li la volta a aquesta situació futbolística?
Cuando no juegas bien, cuando el equipo no va bien, cuando no haces un partido equilibrado, nosotros siempre queremos un Barça dominador, un Barça que controla los partidos, queremos ver un equipo que genere ilusión. Esto es normal, ¿no? Esto es lo que buscamos. Pero lo más importante es saber exactamente qué nos pasa, ¿no? O sea, ser por más que quizás no parezca que haces una autocrítica hacia afuera, dentro sí que se hace. O sea, nosotros sabemos también de que tenemos que mejorar.
¿Qué le pasa al Barça, llavors?
Yo creo que nosotros no estamos por el hecho de no tener siempre un equipo, un once, hemos tenido que cambiar jugadores. No olvides que yo creo que pocos equipos en el mundo Son capaces de adaptarse, no tener dos jugadores en centro campo importantísimos, que es para el estilo de Barça, como Frenkie, como a Pedri. O sea, esto no es que no estamos mereciendo lo que tenemos, porque al final, para el estilo que queremos, para tener balón, para esto es, hemos tenido que muchos jugadores en el centro campo, como Oriol, Gundo, Gavi, o sea, han tenido que hacer minutos. Hemos podido gestionar muy poco los minutos de esos jugadores. Gundogan, que no es un joven de 20 años, o sea, tenemos que estar tirando de Gundo el miércoles, sábado, domingo, miércoles, o sea, no hemos podido gestionar. Y esto, claro, esto nos cuesta. Buscar un 11 a veces no es fácil, o sea, gestionar todo esto no es fácil. Creo que hemos, para mí, gestionado bien en muchos partidos, hemos estado bien, hemos conseguido superar esto y algunos no. Y algunos no hemos jugado tan bien, y algunos partidos la fluidez del juego no ha sido la mejor, pero estamos en el camino.
No hay dudas amb Xavi.
No hay dudas. A ver, es que, ¿cómo podemos dudar de un entrenador que primero ha sido capaz de coger un proyecto difícil en su momento? Ha sido campeón de la liga cuando mucha gente, yo creo que una de las cosas que creo que nos, yo desde que no, pero que estoy veniendo siempre estoy aquí, aparte de que empecé a trabajar en el club estos meses, pero voy viendo que hemos ganado una liga que quizá la gente valoró mucho más do que nosotros mismos, ¿no? A nivel de prensa, nos dejamos un poco llevar por la onda de que no ha sido una liga fácil, ¿no? Creo que es una liga espectacular. O sea, que hemos ganado una liga después de años que la gente quizá dice que Barça tarde años de volver a la liga. No olvidemos que hemos perdido el mejor jugador de la historia por reciente. O sea, León no ha estado, ¿no? Y creíamos que sería un drama hasta volver a ganar. El Barça ha de una generación que se ha ido, como jugadores como Busi, ¿no? Que es, me gustaría tener otro Busi, o me gustaría que durara 20 años, o sea, más. Hemos tenido a Jordi Alba, Piqué, jugadores emblemáticos. Todo esto, todo este proceso para un entrenador, para, no hablo solo para el club, pero para un entrenador es difícil de gestionarlo. Xavi lo ha conseguido. Y nada, nosotros hemos renovado a Xavi. Es que, ¿qué estamos diciendo de esto? O sea, la confianza es 100%, ¿no? 200. Ahora, ¿qué queremos mejorar? ¿Qué queremos jugar mejor? Por supuesto, eso no podemos esconder de esto. No podemos decir que no queremos un equipo que sea más atractivo, no queremos, pero otra cosa es saber por qué no estamos en este nivel. Sabemos que no tenemos todos los jugadores, sabemos que poco a poco vamos recuperando. Hablamos en el día a día, sabemos de los problemas que hay que mejorar, pero tampoco podemos olvidar de lo que tenemos de bueno y lo que, y quién somos, ¿no? Creo que eso es importante.
Estem al despatx de Deco, a la ciutat esportiva de Joan Gamper, amb la Marta Ramon i el Roger Saperes. Hola, Marta. Hola, hola. Roger. Què tal? Bona nit. Preguntes, va, pel Deco. Marta.
Jo volia preguntar-li, sobretot, per com veu la temporada a nivell de títols. Quin ha de ser el mínim exigible, tenint en compte la plantilla?
Jo crec que incluso las peores plantillas que puede haber tenido el club, la exigencia siempre ha sido igual. O sea, el hecho de tener una buena plantilla, no queremos más o menos de lo que se pide un jugador de club, un jugador de Barça, el entrenador. O sea, no cambia en función de tener una plantilla buena o no, pero nosotros sabemos que podemos jugar mejor. Pero claro, es que también tenemos que tener la plantilla para jugar mejor. O sea, no hemos sido capaces, por cosas puntuales, lesiones, que esto toca a nosotros, a otros equipos. Pero quizá a nosotros ha sido un poco más importante el de jugadores de lesiones, de momentos. Y claro, pero nosotros queremos ganar, no hay duda.
¿Y al mínimo es la Liga?
No creo ni mínimo ni máximo. Yo creo que el mínimo es luchar. Yo creo que nosotros tenemos que ganar la liga como hemos ganado el año pasado, ha sido importante, pero ganar esta será más difícil, porque al final, cuando, si eres de Madrid, si eres del Atlético, si eres los demás clubes, cuando no ganas, te reforzas, buscas soluciones, y estos equipos también han mejorado, y nosotros tenemos que intentar seguir igual, mejorar o incluso ser siempre mejores. No hay mínimo ni máximo, creo que es ganar, eso lo tenemos claro.
I et plantejo un escenari que segur que no vols ni sentir a parlar, però què passa si el Barça queda eliminat a la fase de grups de la Champions? Quin escenari s'obriria aleshores?
Això és sofrir per anticipació, no?
jo t'ho plantejo perquè venim de dues temporades.
No, a ver, primero, sí, a ver, nosotros sabemos que queremos ser mejores, ¿no? Por eso se ha intentado tener una mejor plantilla, se ha intentado buscar mejores soluciones para que puedas competir mejor. Yo estoy seguro que si logramos y si podemos tener en estos momentos decisivos la mejor versión del equipo, los jugadores importantes disponibles y no sufrir con lesiones, con jugadores que no estén, yo creo que podemos estar ahí a tope. O sea, no pongamos ningún plan ni A ni B ni planteamientos así, porque creo que esto es, nosotros sabemos que podemos hacer, no nos ponemos a pensar en esto.
Quin partit amb el Porto, eh? A la Champions, sí. T'ho dic perquè tu vas jugar allà, vas guanyar amb el Mourinho, Lliga, UEFA, Champions.
Sí, la verdad,
jo... Entenc que deu ser especial per tu ara. Aquí al Barça li interessa molt guanyar o empatar, Deco, el dia del Porto.
Sí, el Porto és... Sempre hay clubes, yo tuve la suerte de jugar poco en no muchos clubes, ¿no? Pero Oporto es el club de mi corazón, que yo me enamoré de jugar ahí, he sido feliz, el Barça es el club de mis sueños, ¿no? Desde niño, o sea, entonces es un poco qué amor escojo, ¿no? Pero es broma, ¿no? Al final yo me gustaría que el Oporto pase a la fase siguiente, pero que nosotros tenemos que ganarles, lo sentiré mucho, pero tenemos que ganar, eso no estoy seguro.
En la línia d'eco, una mica de tot el que estaves comentant, perquè parlaves de guanyar, volia saber una mica sobre la teva idea futbolística, cap a on ha d'anar el Barça ha de guanyar, com ara estaves dient, o guanyar i jugar bé?
Yo creo que primero, para jugar bien, tienes que estar bien. O sea, tienes que estar en su mejor versión a nivel físico, a nivel de sus mejores jugadores, de planteamiento. Pero claro, yo creo que cuando juegas bien, tu posibilidad de ganar es más grande. O sea, no puedes jugar, no veo un equipo que gane una liga que ha jugado 38 jornadas mal y que gane. No creo en esto, creo que... Jugar bien puede ser varias cosas, o sea, estar...
Sí, porque sabes la exigencia,
claro,
que hay aquí al Barça,
yo,
¿no?
Creo que sí, nosotros queremos ganar, queremos jugar bien, pero creo que cuanto más veces jugamos bien, nos aumentarán las posibilidades de ganar. O sea, no sé, no hay como escoger entre una cosa y la otra. Ahora, que queremos es jugar bien. Jugar bien es estar mejores, estar un equipo dominador, ser un equipo que siente que está controlando los partidos, pero esto es lo que estamos buscando. Ahora, también... Hay, en el fútbol a veces nos quedamos, por ejemplo, con un sabor amargo, ¿no? De por ejemplo, de decir, hemos jugado 60 minutos bien contra Madrid y al final hemos perdido. O sea, no existe la forma para escoger entre una cosa y otra. Yo me gustaría haber jugado bien como contra Madrid y haber ganado. Pero también hemos sufrido contra la Real, que para mí es de los equipos que mejor fútbol juega a día de hoy en la liga. Y hemos ganado. No entro en esto, pero yo prefiero jugar bien y que yo creo que jugando bien tendremos más posibilidades de ganar.
I ara que parlem una mica de la situació de l'equip, darrerament tenim debats sobre dos jugadors sobre els quals jo crec que no discutim la seva qualitat, perquè és indubtable, Joao Félix, Joao Cancelo. Creus que una mica un dels deures que encara té Xavi és acabar de trobar-los un encaix a tots dos, a Joao Félix i sobretot a Joao Cancelo, a qui l'hem vist en diferents posicions al camp?
Yo creo que Cancelo ha jugado ya en como, pero ya sabíamos, ¿eh? Cuando el planteamiento de Cancelo siempre ha sido de traerlo, aparte de jugador que es, pero que sabíamos qué posibilidades podía dar el equipo en momentos importantes. Sabemos que es un lateral, pero también sabemos que puede jugar por la banda izquierda, como lateral izquierdo, como defensa izquierdo. Sabemos que también podía dar en algún momento una opción como un carrilero, o sea. No he visto nada raro en las alineaciones de Cancelo porque es algo que él puede hacer, pero sabiendo y respetando su posición base, que es como lateral, ¿no? De Félix, yo creo que está jugando en su posición. Es un jugador media punta que viene de interior, que viene a hacer combinaciones, que viene a hacer todo esto. Pero claro, vuelvo a repetir, desde que llegó Félix ha tenido que jugar muchos partidos porque hemos tenido bastantes lesiones. Sus combinaciones al principio, ¿se acordáis? Ha estado con Lewandowski, después deja de jugar con Leva. Delante hay cambios ¿no? En muchos momentos, o sea, todo esto no es fácil, porque las rutinas de un equipo, esto no hemos podido cumplirlas y no hemos podido tener a todo momento. Entonces, pero creo que los dos están bien, yo creo que ilusionados.
Per tant, no, el seu encaix, la seva arribada, no perjudica el joc de l'equip, creus?
No, al revés, jo crec que ningú de los dos, jo crec que són dos jugadores que han estado espectacular en muchos momentos. Normal, como otros jugadores que a veces en un partido no estás tan bien, pero su implicación y su calidad no se discute.
¿Y yo em prefereixes Cancelo? ¿Lateral dret, lateral esquerra?
No, a ver, yo creo que Cancelo es un gran lateral, tanto un lado como otro, como Baudé es un gran lateral, como Marcos Alonso. O sea, nosotros no entramos en el debate de esto. Nosotros hemos Cancelo es un defensa derecho que muchas veces puede jugar defensa izquierda. Hay cosas internas que no se saben, hay momentos de forma, hay lesiones, hay jugadores que no están en su mejor momento, hay jugadores que están sufriendo por lesiones que la gente no sabe, que la prensa no se entera porque no hacemos informes de jugadores que están cargados.